L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Què tal? Molt bona tarda, molt cordial, una jornada més. La salutació de benvinguda en este temps de ràdio i d'actualitat que és l'informatiu de les municipals a les Terres de l'Ebre. Informativament parlant, encetem una nova setmana, aquesta que comença avui, dilluns 27 d'abril. Un temps d'actualitat que, com és habitual i cada dia, obrim avançant el sumari de continguts en titulars. Temps d'informació que avui encetarem parlant de la Festa dels Bous i del Departament de Cultura, que ha iniciat els tràmits per a la catalogació d'aquestes festes amb bous i en valorarà la seva declaració honorífica. El director general de Cultura Popular, Lluís Puig, admet que un possible reconeixement de la Generalitat no blinda legalment els actes taurins. Per la seva banda, l'Agrupació de Penyes i Comissions Taurines de les Terres de l'Ebre interpreten aquest anunci, l'inici dels tràmits, com una conseqüència de la manifestació organitzada el passat diumenge de 9 d'abril a Amposta. Seguirem parlant dels escolars d'Alcanar i les cases que dissabte van enterrar centenars de dibuixos contra el projecte Castor en un acte organitzat conjuntament per la Regidoria d'Ensenyament de l'Ajuntament d'Alcanar i la Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia. Amposta preparen el primer musical de les Terres de l'Ebre, portarà per títol Fum de Caliqueño i comptarà amb la participació d'una seixantena de persones entre músics i actors. El musical s'estrenarà en el marc de la Festa del Mercat a la plaça el tercer cap de setmana del mes de maig. I a ritme de qüestions musicals, avui destacarem també que la xaranga Tarorata de Deltebre representarà Catalunya al Festival Nacional de Xarangues de Poza de la Sal. A Alcanar continuen celebrant-se les quartes jornades d'ocupació i economia. Avui dilluns hi ha hagut una conferència a l'Institut Elies Soldevila. Per dijous que ve es tancarà el programa amb dues sessions, les dues últimes previstes en aquestes quartes jornades d'ocupació i economia d'Alcanar. I a la recta final del nostre temps d'actualitat, com tots els dilluns, farem una repassada a la jornada futbolística del cap de setmana. Aquestes són algunes de les propostes informatives del dia. Són temes, qüestions que ràpidament comencem a explicar aquí, a l'informatiu EMUTE.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
El recorregut informatiu del dia l'encetem avui parlant de la Festa dels Bous i ho fem perquè el Departament de Cultura ha iniciat els tràmits per a la catalogació de les festes amb bous i en valorarà la seva declaració honorífica. El director general de Cultura Popular, Lluís Puig, admetia el passat divendres que un possible reconeixement de la Generalitat no blinda legalment els actes taurins. Tot i així, l'Agrupació de Penyes i Comissions Taurines de les Terres de l'Ebre interpreten l'anunci de l'inici d'aquest tràmit com una conseqüència de la manifestació organitzada el passat cap de setmana, diumenge passat, dia de 9 d'abril, a Amposta. Des de la Plana Ràdio, Josep Roig.
El Departament de Cultura ha iniciat els tràmits per catalogar les festes amb bous de les Terres de l'Ebre i d'altres municipis catalans després de finalitzar la redacció de l'inventari del patrimoni festiu de Catalunya que inclou 15.000 esdeveniments. Un cop enllestit el catàleg, entre finals d'estiu i principis de tardor, la Direcció General de Cultura Popular valorarà la seva possible declaració honorífica en una de les 5 categories establertes, des de festa popular a festa patrimonial d'interès nacional. Es tracta d'una demanda de l'Agrupació de Penyes i Comissions Taurines de les Terres de l'Ebre, feta fa més de 6 anys, que segons Cultura no suposaria blindar el Correbous. Els treballs previs per a la elaboració del catàleg podrien finalitzar entre finals de juliol i principis del pròxim mes de setembre, segons explicava a l'Agència Catalana de Notícies el director general de Cultura Popular, Lluís Puig. A partir d'aquí, per determinar si les festes amb bous mereixen algun dels 5 nivells de declaració honorífics, el departament revisarà les memòries tècniques, històriques i etnogràfiques. En funció de criteris com l'antigüitat i el seu contingut, es poden o no declarar. Podrien ser unes quantes o totes. Si es veu que totes les festes tenen el mateix nivell, podrien fer una declaració conjunta, aclaria, com diem, el director general de Cultura Popular, Lluís Puig, a qui escoltem.
Si es veiés que totes les festes tenen el mateix nivell de reconeixement, seria una declaració conjunta. Però així com la Jota va tenir reconeixement de totes les Jotes, o de totes les sardanes a la vegada, Repeteixo, primer cal tenir les memòries diguem-ne etnogràfiques i antropològiques de cada una de les festes, que és el que ens posarem a fer ara. Jo sé que l'agrupació havia iniciat un expedient de petició l'any 2008 o 2009, crec recordar, i bueno, tota aquella documentació s'ha de revisar i actualitzar, i ja et dic, nosaltres ens hi posem, i ens hi hem posat, a començar a revisar aquesta informació i preparar aquesta catalogació. Però clar, passarem unes setmanes, uns mesos, vull dir que no... Tampoc és feina de 24 hores.
Seran objecte d'anàlisi les celebracions incloses en l'annex de la llei 34/2010 que regula els correbous, 26 dels municipis i entitats municipals descentralitzades de les Terres de l'Ebre, 2 de la Catalunya Central, 4 de les comarques gironines, 2 de Tarragona i un parell més de l'àmbit de Barcelona. Podrien caure en una de les 5 categories establertes pel reglament aprovat per la Generalitat, que va des del nivell més baix de festa popular d'interès cultural a festa patrimonial d'interès nacional, la més elevada. El calendari a partir del qual es pot concretar aquesta aprovació, que acabaria passant per la taula del govern, es pot conèixer durant la pròxima tardor. Sigui com sigui, Puig també sí que precisava que es tracta de declaracions honorífiques que demostren l'estima d'un municipi per la festa des del punt de vista etnogràfic i que en cap dels casos no suposa rebre diners ni un blindatge legal per als correbous. En aquest sentit, assenyalava la llei 34/2010 aprovada al Parlament que regula l'equilibri entre la tradició i el respecte als animals, així com el reglament del Departament d'Interior que estableix els controls previstos. Les declaracions honorífiques permeten que la festa se segueixi fent, però no eximeixen del compliment de la normativa, clarificava, tot assegurant que en aquests moments la festa no està en perill.
Són declaracions honorífiques que el que fan és protegir que la festa se segueixi fent, però no exigeix que no s'hagi de complir totes les normatives de foc, de control, de seguretat, etcètera, etcètera. Però és el mateix cas, la tradició dels correbous es mantindrà viva per la voluntat dels pobles que en fan la festa. I una declaració honorífica segurament ajuda a aquest reconeixement, a que la festa continuï, però és que la festa no està en cap perill, perquè hi ha una llei que el Parlament de Catalunya protegeix explícitament per les festes en bous i el reglament posterior.
Per la seva banda, i a través de les xarxes socials, l'agrupació de penyes i comissions taurines de les Terres de l'Ebre ha interpretat aquest anunci de l'inici d'aquests tràmits com a conseqüència de la manifestació organitzada el diumenge 19 d'abril a Amposta, amb l'assistència d'alguns milers de persones per reivindicar la continuïtat de les celebracions en bous.
La publicitat de la teva emissora municipal és la manera més directa de donar a conèixer el teu negoci o comerç. Mitjançant la ràdio t'anuncies sense contaminar i és molt més econòmic del que et penses. Informa-te'n a la teva emissora municipal. T'ho recomanen les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
...52 pobles d'actualitat. Les 4 comarques al dia. L'informatiu en mute.
Els escolars d'Alcanar i les Cases enterraven el passat dissabte dibuixos, murals i escrits en contra del projecte Castor. Era la feina de més de 700 nens i nenes feta ara fa un any. Durant aquest temps els dibuixos s'han anat exposant i dissabte passat definitivament quedaven dipositats per sempre a sota del monòlit a la plaça del costat del Centre Cívic d'Alcanar, la plaça que simbolitza la lluita de la plataforma ciutadana en defensa de les terres del Sénia contra el magatzem de gas, contra el projecte Castor. Un grup de nens i nenes amb globus de color verd, el color de la plataforma, participava d'aquesta activitat simbòlica. El col·lectiu està ara pendent del ple del Parlament d'Estrasburg de la propera setmana, en el qual es votarà l'informe que censura l'actuació del Banc Europeu d'Inversions al voltant del finançament del projecte. Des d'un gran mural del perfil de la plataforma petroliera hi ha conceptes com gas, fum, terratrèmol o explosió dins en gotes de pluja, fet per nens d'educació infantil, tant del Col·legi Joan Baptista Serra com del Col·legi Marjal de les Cases, van elaborar aquests poemes de joves del cicle superior. Són alguns dels treballs que dissabte s'enterraven per demostrar el sentiment de rebuig també dels més petits al projecte Castor. Un dels poemes, per exemple, recollia: el castor ha arribat i els terratrèmols han començat. Dormint t'has despertat i molt t'has espantat. les cases d'Alcanar han tremolat, però Florentino diu que hem exagerat. La gent ha protestat, però això no ha acabat. Un reduït grup de nens entre globus verds, el color que, com dèiem, caracteritza la plataforma del Sénia, organitzadora de l'acte, junt amb la regidoria d'ensenyament de l'Ajuntament d'Alcanar, dipositaven dins d'un forat i als peus d'aquest monòlit totes les manualitats de protesta dels alumnes de l'Escola Marjal, de les cases de l'Escola Joan Baptista Serra d'Alcanar. Posteriorment, la capsa que contenia tots els treballs i murals va quedar segellada amb una placa amb la inscripció Joves desitjos per a un futur millor. Alguns nens reconeixien que no recordaven massa bé haver notat els terratrèmols, d'altres els tenien molt presents, però tots són conscients de les conseqüències del castor. I així ho manifestaven en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies, per exemple, dues nenes, Iraida i Cristina, escolars que van participar dissabte d'aquesta iniciativa i que es mostraven convençudes dels perjudicis del projecte sobre el seu poble.
Això és molt mal per al poble i crec que ho tindríem que parar.
Sí, ho tindríem de parar, si no se pot infectar tot, de gas i tot això. I a mi ho llevaria si no se podia explotar alguna cosa o alguna cosa. I veiem que ho tracta tots els animals.
Per la seva banda, la directora de l'Escola Marjal de les Cases, Sònia Reverter, assegurava que els més petits també van viure, han viscut el tema del castor de molt a prop.
L'alumnat això ho ha viscut en primera persona perquè ha notat els terratrèmols i ha viscut en primera persona que això són interessos creats en cap moment, han pensat en la mar, en els peixos. L'alumnat de les cases, clar, viu el treball del pescador de primera mà perquè els seus pares, els seus avis són pescadors, no? I clar, vull dir, han viscut aquest canvi.
Per la seva banda, el portaveu de la plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia, Joan Ferrando, remarcava que el monòlit dedicat a la lluita contra el projecte Castor, a la plaça del davant del centre cívic, plaça, per cert, dedicada també a la plataforma, és un espai simbòlic on dipositar els desitjos dels escolars demanant pel seu tancament.
L'Ajuntament va voler dedicar a la lluita del poble d'Alcanar contra el projecte Castor esta plaça, que se li va posar plaça de la plataforma del Sénia, i este monòlit que tenim aquí al costat com a símbol d'esta lluita. I vam veure, això el monòlit va ser, i la plaça fa una mica més d'un mes, i vam veure que este era el lloc ideal per a fer esta, depositar tot este material, i això és el que hem intentat fer. D'alguna manera tot allò us ho hem reunit en una paraula que són els desitjos, diríem, és aquella tendència a que un aconteixement esdevingui, i per a nosaltres els desitjos que tenim al poble i de tota aquesta gent és que el Castor definitivament se tanque, se desmantelle i que no mos toque pagar a la ciutadania este deute que es va, diríem, que s'ha posat damunt dels ciutadans i que no l'hem de pagar nosaltres.
Eren les paraules de Joan Ferrando i abans ho comentàvem, una delegació de la plataforma es desplaça aquesta mateixa setmana a Estrasburg, on el ple del Parlament Europeu ha de votar dijous l'informe anual d'activitat del Banc Europeu d'Inversions, que censura l'actuació de l'organisme comunitari en el finançament del magatzem de gas submarí. Elaborat per l'eurodiputat ecosocialista Ernest Urtasun, la reprovació pel Castor ja va rebre un suport majoritari al Comitè d'Afers Econòmics del Parlament Europeu el passat dia 9 de març, amb l'excepció, això sí, del grup del Partit Popular, que s'hi va oposar. L'informe d'Urtasun recorda que la valoració del Banc Europeu d'Inversions, que va emparar una emissió de bons per valor de 1.400 milions d'euros, on s'incloïen 300 milions de fons públics comunitaris, no va tenir en compte els riscos d'un increment de l'activitat sísmica associats a la injecció de gas, tot i l'existència d'estudis que alertaven clarament dels perills potencials. A més, l'informe insta la Comunitat Europea i el Banc Europeu d'Inversions a prendre accions per evitar que Espanya hagi de pagar 1.300 milions d'euros en compensació per un projecte desastrosament avaluat. I és que més enllà dels recursos plantejats al Tribunal Constitucional i les diligències prèvies obertes al jutjat de Vinaròs, arran la denúncia a Fiscalia, la plataforma continua mirant cap a les institucions comunitàries per evitar que la ciutadania acabi assumint un cost ingent pel fallit projecte projecte Castor, més enllà dels 1.350 milions d'euros que ja ha comprat l'empresa promotora Escal UGS en mans del grup ACS, amb els quals ha retornat als bonistes del Banc Europeu la seva inversió. I és que el total de l'operació podria disparar-se fins als 5.000 milions entre interessos financers i altres costos. Aquí, a l'estat espanyol, s'ha vist que políticament hi ha dos partits que estiren les culpes i està tot una mica paralitzat si la Unió Europea pren una determinació clara i accepta els arguments claríssims que ha hagut falta molt greu del govern espanyol, produint-se un deute totalment il·lícit. Si la Unió Europea ho digués clarament, això podria avançar i acabar deslliurant-nos, diuen els membres de la plataforma, de pagar un deute il·lícit.
Vuitena Diada de l'Arròs, Col i Fesols. 3 de maig a les 11 del matí, inici cocció del plat. A les 5 de la tarda, actuació de la Coral Verge dels Prats. L'Aldea 2015. Venda d'entrades del 13 al 27 d'abril a l'Ajuntament. Preu 5 euros a partir de 8 anys. Patrocina i organitza Ajuntament de l'Aldea. Col·labora DL Diputació de Tarragona, Patronat de Turisme Terres de l'Ebre i Consell Comarcal del Baix Ebre. Recorda, vuitena Diada de l'Arròs, Col i Fesols, 3 de maig a l'Aldea. Arribarà el
juliol. Informatiu Emute.
Obrim ara un bloc dedicat a les propostes musicals. Comencem anant a la capital del Montsià, Amposta, que concretament prepara el primer musical de les Terres de l'Ebre. Portarà per títol Fum de Caliqueño i comptarà amb la participació de més de 60 persones, entre músics i actors. El musical Fum de Caliqueño s'estrenarà en el marc de la Festa del Mercat a la plaça. Serà concretament el tercer cap de setmana del mes de maig, dissabte 16 i diumenge 17. Des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon.
La Festa del Mercat a la plaça d'Amposta comptarà enguany amb l'estrena d'un espectacle sense precedents a Amposta i a les Terres de l'Ebre. Es tracta de Fum de Caliqueño, una obra de teatre musical en dos actes que, per encàrrec de l'Ajuntament d'Amposta, han escrit els ampostins Josep Miquel Simón i la música del seu germà Tomàs Simón. Precisament Tomàs Simón ens parlava de que aquesta és la primera iniciativa de les Terres de l'Ebre en fer un musical. L'escoltem.
Arreu de Catalunya sí que a Barcelona està la cosa sí, més, està més centralitzada, hi ha molts això, musicals de creació, molts autors, però per aquí en aquestes terres jo últimament sí que veus una certa, o sigui, està agradant molt el tema dels musicals i s'estan fent moltes adaptacions. Veus que a un lloc estan fent Mamma Mia, a l'altre lloc estan fent Maricel i tal, o sigui que és un tema que agrada molt, no? Però encara penso jo que no s'havien atrevit a fer-ne un autòcton, i bueno, és una senya més d'identitat, no?, que pot donar el musical.
La direcció teatral i la coreografia van a càrrec de Jacqueline Biosca i el projecte de direcció escenogràfica a càrrec de Maria Pons. El fil argumental, aprofitant que enguany es celebra el centenari de la primera pedra del pont penjant, agafa com a punt de partida el dia en què es posa la primera pedra del pont i s'estira al llarg dels dies posteriors a aquesta data amb una història d'amor entre dos joves de la ciutat d'Amposta.
Gràcies, Manel, i no abandonem encara les propostes musicals. Parlem de la xaranga Tarorata, que representarà Catalunya al Festival Nacional de Xarangues de Poza de la Sal. Des de Ràdio Delta, Lluïsa Bertomeu.
Poza de la Sal acollirà aquest proper dissabte 2 de maig el tercer Festival Nacional de Xarangues, en què participaran 15 xarangues procedents de 15 comunitats autònomes de l'estat espanyol. La xaranga Tarorata de Deltebre representarà Catalunya en aquest certamen, una aventura que va viure l'any passat per primer cop i enguany repeteix pel bon gust de boca que els va deixar. Jordi Millán és el president de la xaranga.
Van contactar amb nosaltres i em van dir si estàvem disposats a anar. I clar, nosaltres, ens va vindre una mica sobtat. Aquesta gent com és que contacten amb nosaltres, clar. Sabent que aquesta gent buscaven representants de cada comunitat autònoma, és un concurs nacional, i clar, a la negativa d'altres xarangues o segurament que ells van buscar, nosaltres van ser valents i van anar, però sense saber res, vull dir, i en 15 dies ho van muntar. Ens van donar les bases del concurs, ho van manejar tots nosaltres i ens presentem allà. Claro, l'experiència és espectacular, vull dir, i també el muntatge que hi ha allí, i organització és una cosa excepcional, eh? Vull dir, jo he vist coses, actes musicals i tot rotllo, l'organització i el muntatge, excel·lent, ens van tractar molt bé, i clar, allò ha sigut, jo per a mi que és el que ens ha tirat a millorar, i allà és molt professional, i clar, nosaltres van agarrar idees d'allà i volem anar allà pues, una mica més preparats, en canvi de que, a veure, van estar tocant allí, després de 10 anys de no tocar, van ser-ho bé, però allí a les 10 de la nit, quan s'acaba això, anàvem ja, arriba a durar mitja hora més i no sabem si ho acabem allò, perquè ens van trobar aquest problema. Però vull dir, van donar la talla i em va sorprendre molt, després de tant de temps de no tocar, que allò ho van fer funcionar. Hi havia bars que entraven i la gent, claro, veien el mateix estil i el veure l'estil tan diferent que el nostre, se van quedar sorpresos, m'entens?
Poza de la Sal és un poble de Burgos de gran tradició musical, considerat el més petit d'Europa en banda de música, i anualment organitza aquest certament per escollir la xaranga més completa d'entre les xarangues participants.
Gràcies, Lluïsa, i destaquem també una nota d'agenda. Parlem de les quartes jornades d'ocupació i economia d'Alcanar, jornades que impulsa la Regidoria de Desenvolupament Econòmic de l'Ajuntament d'Alcanar i que s'inauguraven dilluns passat, 20 d'abril, amb la conferència sobre les conseqüències de la integració del règim agrari dins el règim en general. Per avui, dilluns 27 d'abril, s'ha celebrat la segona de les sessions amb la xerrada sobre la cooperativa com a model empresarial, xerrada que a càrrec de Josep Maria Abella, cap de la secció d'ocupació de les Terres de l'Ebre i responsable del registre de cooperatives, i Juan Manuel Jaramillo, tècnic del registre de cooperatives, este mateix matí s'ha celebrat a l'IES Sol de Riu. Les jornades d'ocupació i economia d'Alcanar tindran la tercera i última de les sessions dijous que ve, dia 30 d'abril. Serà concretament en una doble sessió. Al matí, a les 9:30, a l'Institut Sol de Riu, hi haurà la xerrada sobre Busca't la vida i fes-te rentable, com buscar-se la vida per a ser un professional que contracten les empreses. La xerrada anirà a càrrec d'Òscar Salvador, consultor freelance d'e-commerce, marketing online i publicitat i social media manager. A la tarda, dijous, dia 30, a partir de les 5, i en este cas a la Biblioteca Trinitari Fabregat, hi haurà la segona sessió. Este seminari titulat Com emprendre a internet, bases per a preparar un projecte a internet per a vendre, també a càrrec d'Òscar Salvador.
Una llengua viva, un patrimoni paisatgístic i monumental extraordinari, una singular efervescència musical, un poble ric en història i costums. Tot això i molt més ho posem en valor cada setmana des de Catalunya. Catalunya, un programa amb essència de país que pots escoltar per les emissores municipals de les Terres de l'Ebre i produït des de la Plana Ràdio. Escolta'l els dilluns a les 8 de la tarda. Catalunya.
Informació esportiva a l'informatiu de Mutes. Els esports.
I abans de la previsió del temps, a la recta final del nostre temps d'actualitat, com és habitual cada setmana, els dilluns, fem una ullada a la jornada futbolística del cap de setmana, jornada i partits on es veuen implicats els equips del nostre territori. Començant per la tercera divisió catalana i del triomf per a la història que aconseguia l'equip de la Ribera d'Ebre, l'Ascó, que jugant com a local s'imposava 3-1 a la Muntanyesa en el partit corresponent a la 35a jornada en el grup català de la tercera divisió, una victòria que fa que l'Ascó s'assegure la disputa del play-off després de sumar els 3 punts d'aquesta jornada, i no només això, sinó que es continua mantenint com a líder a falta de 3 partits per tancar la competició. L'Ascó és líder amb 66 punts, seguit de prop de la Pobla de Mafumet amb 65. Anem a la primera catalana, cara i creu per als dos representants de les nostres comarques, la cara per a l'Amposta, que aconseguia la victòria en el seu desplaçament finalment al camp del Redis pel resultat d'una a dos. La creu que per a la Rapitenca, que va punxar, no va poder sumar res de positiu en el partit disputat, concretament al camp del Balaguer, on els rapitencs van caure 3-0. A la classificació l'Amposta és quart amb 46 punts, la Rapitenca és setena amb 41. A la segona catalana, grup sex, 29a jornada de campionat i els resultats del Tebre 2, Alcanar 4, Catalònia 1, Vilaseca 3, Tancat 2, La Cava 5, Camarles 1, Roda de Barà 4, L'Ampolla 3, Gandesa 1, La Canonja 3, Campclar 0, Cambrils 1, Valls 2, Jesús i Maria 3, Sant Pere i Sant Pau 0 i Remolins Vítem 3, Tortosa 2. És líder el Vilaseca amb 73 punts, seguit del Jesús i Maria amb 63. Anem a la tercera catalana, grup primer, que és on militen els equips de les nostres comarques i també, en este cas, 29a jornada de campionat amb uns resultats que van ser els següents. Perelló 1, Roquetenc 1, Sant Jaume 1, Pinell 1, Santa Bàrbara 3, Ginestà 1, La Sénia 4, Campredó 0, Batea 2, Flix 3, Aldeana 4, Corbera 0, Ullecona 2, Godall 1, Horta de Sant Joan 1, Mora la Nova 0 i Alcanar B 4, l'Ametlla 2. A la classificació és líder l'Ullecona amb 54 punts, els mateixos que també suma el Godall. I acabarem la repassada a la jornada futbolística fixant-nos en el grup 20è de la quarta catalana, 26a jornada de Lliga i en este cas els resultats: Jesús i Maria B 3, Xarta 1, Olímpic Mora d'Ebre 3, Remolins Vítem B 0, Ebre Escola 3, Tivenys 2, Ascó B 5, Camarles B 0, Roquetenc B 0, Jesús Catalònia B 2, Vilalba 3, Bot 0. I en este grup trobem també dos partits suspesos, concretament l'Arnes La Galera i el Benissanet Aldeana B. A la classificació és líder l'Ascó B amb 60 punts, els mateixos que també té el Vilalba.
Blau Marí, el primer programa de ràdio per a la gent de la mar. Recorrem nosaltres la costa catalana de Portbou a les Cases d'Alcanar. Pesca professional i esportiva, nàutica d'esbarjo, cultura marítima i gastronomia marinera. Blau Marí, un programa de la xarxa que pots escoltar a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre, els dilluns i dimecres a les 7:30 de la tarda.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Bon dia. En les últimes hores hem tingut pluges que han regat a gairebé tot el país, en major o menor mesura. Hi ha hagut quantitats de pluja que, destaquem per exemple, han arribat fins als 36 litres a Horta de Sant Joan i 30 litres a Lladús, al Solsonès. Aquestes són pluges que van caure sobretot ahir a la tarda. Aquí tenim els nuclis de tempesta que s'han anat allunyant durant aquesta matinada, però avui encara no fa net del tot i encara hi ha llocs on estan caient alguns ruixats. Fins i tot aquesta tarda podrien créixer algunes tempestes, preferentment cap a l'extrem nord-est del país. Els núvols més abundants avui al Pirineu, on també estan deixant alguns ruixats. A més, baixarà la temperatura, per tant, es podria tornar a veure neu a les muntanyes. I els núvols més compactes els tenim sobre l'Alt Empordà, Baix Empordà, la zona del Pla de l'Estany. És precisament aquí on fa una estona encara caien alguns ruixadets durant la matinada. Hem tingut algunes precipitacions dèbils al Pirineu i aquests ruixadets que a primera hora del matí doncs ja començaven a aparèixer una altra vegada, a guanyar una mica més de cos, sobretot al voltant de l'Alt Empordà. Aquí, aquest matí, tindrem més inestabilitat, amb més possibilitat de ruixats, alguns ruixats també al Pirineu. En canvi, a la meitat sud anirà entrant el vent de mestral i això farà que es vagi obrint el cel, que es vagi obrint cada vegada més clarianes i que vagin baixant les temperatures. De fet, a la tarda, aquests ruixats poden ser en forma de neu a partir d'uns 1.400-1.500 metres a l'extrem nord del Pirineu. D'altra banda, també a la tarda, entre les comarques de Girona, de Barcelona, podrien créixer alguns ruixats o alguna tempesta, però fenòmens ja molt més puntuals. Continuarà fent més sol i vent, també a l'extrem sud del país, amb un ambient una miqueta més fresc avui. Sol al País Valencià, encara inestabilitat al centre, al nord de l'arxipèlag Balear. I en pròxims dies, sembla que dimarts encara farà vent, les temperatures més baixes, sobretot de nit, primeres hores del dia. Després, a poc es van recuperant les temperatures i sembla que de moment no hi haurà canvis importants de temps, però sí tens primaveral, que farà que a les tardes encara pugui aparèixer algun ruixat al nord del país.
Cada dia, com és habitual, mirant cap al cel i fent una ullada en aquesta previsió del temps, arribem a l'hora de posar el punt i final en aquesta repassada a l'actualitat, que és l'informatiu a les municipals de les Terres de l'Ebre. El d'avui, dilluns 27 d'abril, que amb la participació dels serveis informatius de les diferents emissores municipals associades a EMUTE, un dia més ha tingut el control i edició dels continguts que us parla, Domènec Ramal. A l'hora d'acabar, com cada dia, gràcies per seguir-nos. Demà hi tornem. Fins llavors. Molt bona tarda.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. I Mute.